Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que els Estats Units i Israel adverteixen que la guerra contra l'Iran durarà setmanes. Avui el guió del conflicte s'ha repetit amb atacs israelians contra Teheran, també contra el Líban, mentre l'Iran ha replicat contra objectius de diferents països del Golf, amb la qual cosa la guerra s'ha escampat a tota la regió. També us hem parlat de l'esmena a la totalitat que Esquerra Republicana ha presentat als pressupostos de la Generalitat. Ho ha avançat la número 2 d'Esquerra, Elisenda Alemany, avui al matí de Catalunya Ràdio. Tot i això, el govern confia encara poder reconduir la situació amb els republicans abans del dia 20 de març. I hem passat un dia més pel Mobile World Congress, on hem conegut un dispositiu d'una empresa catalana que permet veure un concert a primera fila, però des de casa, de forma virtual. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que Nacions Unides demana una investigació independent i urgent per determinar l'autoria de l'episodi més sagnant contra la població civil des de l'inici de la guerra a l'Iran. És l'atac a una escola infantil de Minar pel sud del país, amb 165 morts, la majoria nenes, segons les autoritats iranianes que n'acusen Israel. Avui s'han fet els funerals per les víctimes. La portaveu de l'Oficina de Drets Humans de l'ONU demana que s'aclareixin els fets.
L'alt comissionat demana una investigació ràpida, imparcial i exhaustiva sobre l'atac. La responsabilitat d'investigar recau en les forces que el van fer. Els instem a fer públics els resultats i garantir la rendició de comptes i la reparació de les víctimes.
Israel i els Estats Units neguen cap responsabilitat en aquest atac i fins i tot insinuen que podria haver estat un error dels sistemes de defensa de la Guàrdia Revolucionària, segons l'equip de verificació de 3CAT Info. Prop de l'escola hi ha instal·lacions precisament de les forces de seguretat més poderoses del règim. La població de Minab, a més, està situada al litoral iranià de l'estratègic estret d'Hormuz. A Catalunya, el govern dona per fet que prorrogarà la gratuïtat de Rodalies mentre no es recuperi del tot la normalitat, però ja comença a retirar els autobusos de reforç a les línies en què ja s'han acabat les obres de manteniment. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
D'entrada, la Generalitat preveia que els abonaments per compensar la crisi de Rodalies fossin gratuïts fins a mitjan de mes, però la consellera portaveu Sílvia Paneque ha deixat clar que allargaran aquesta mesura fins que recuperi tota la normalitat prèvia a l'accident de Gelida.
En la primera resolució, efectivament, es va marcar el 15 de març, però la gratuïtat es mantindrà fins que no hi hagi doncs, tot el sistema obert, excepte els trams tallats per obres, l'àmbit de l'R3, val, de Parets a la Garriga.
Però en aquells trams on ja s'ha recuperat la normalitat, la Generalitat sí que ha començat a treure de circulació els busos alternatius. Per exemple, dels 36 autocars que s'havien posat al Maresme i al Vallès Occidental, ara ja en circulen 20 i s'aniran traient tota la resta a poc a poc.
I un apunt més, la Constitució de les Corts d'Aragó ha evidenciat la distància entre el PP i Vox. L'ultradreta no ha presentat cap candidat a la mesa i ha evitat donar suport als proposats pels populars. S'han abstingut a totes les votacions. El PP ha obtingut pels pèls la presidència gràcies als dos vots en blanc d'Aragó. Existeix que ha decantat la balança davant el candidat socialista. En total, els de Feijó, el PP, ha aconseguit 3 càrrecs a la mesa i els socialistes 2. El PP estava disposat que Vox tingués presència en aquesta mesa, però el ritme de les negociacions per la investidura no ha permès arribar a cap acord. Sentiu Esther Muñoz, que és portaveu del PP al Congrés.
Hemos estado en contacto con ellos. Finalmente ha habido una candidatura por parte del Partido Popular. Vox no ha presentado ni siquiera candidato y, por lo tanto, pues yo me alegro de que las Cortes de Aragón vayan a tener una presidenta del Partido Popular.
I en paral·lel aquesta tarda comença el debat d'investidura de la popular Maria Guardiola, a Extremadura en aquest cas, i tampoc hi ha entesa entre PP i Vox. Els populars ja compten que la votació de demà no aconseguiran la majoria suficient, però no llencen la tovallola per obtenir els suports necessaris a la segona votació que es farà divendres.
Passant 4 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida entrem en matèria.
Catalunya migdia. La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
4 actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. 3 úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte! Repte! Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Busquem l'artista total.
La veu no menteix mai.
Però el més important és posar-hi l'ànima.
Perquè tots som Eufòria.
Eufòria. Divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Un programa pels que s'atreveixen a riure's d'ells mateixos.
Jugaven al Mas Style i el dia del casament de la meva filla ens va passar exactament el mateix.
Pels que no temen obrir-se.
Soc una cega funcional perquè se'm tanquen els ulls i no puc obrir-los.
Pels que han mirat la por de cara.
I saps on portava jo els diners? A la zona de la panxa.
I no te'ls van poder robar.
No, però em van fotre una pistola davant del cap.
Pels que viuen les emocions sense filtres.
L'objectiu una mica d'aquesta pel·lícula des de l'inici és celebrar que estem vius.
Pels que els agrada compartir.
Una cançó és donar una mà, és donar una abraçada a altres persones.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Emocions i experiències a la millor hora del dia.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponés. Bona tarda.
Bona tarda.
La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
Bona tarda.
I amb la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Que has arribat amb receptes.
Home, això clar. Perquè com que aquest és un programa on agrada menjar...
Bé, el programa no ho sé, a mi sí. Jo assumeixo la meva part, a mi sí.
A la gent d'aquest programa li agrada menjar.
Sí, diríem que sí, sí, sí. Sí, sí.
Sí.
No enganyem a ningú, sí, sí, al control també diuen que sí, sí, sí. Jo vota, Elisenda, sí,
doncs, mira, he obert el bolso i he trobat aquest paperet.
Jo primer he pensat que era per la Fira de la Botifarra, però això ja ha passat a la Garriga, no? Això ja s'ha fet. Però per tant, ara hi ha aquests QRs que són receptes,
per fer... Però hi ha aquests tres nois que es fan dir els tres mosqueters...
Sí,
que fan, que es troben per sopar, són amics i es troben per sopar, però han decidit fer receptes amb botifarra.
Molt bé.
I aquests 3 QRs, ai, 6 QRs, perdó, un dels quals és una recepta que proposa l'alcaldessa, la Meritxell Budó.
Molt bé.
Vol dir que a casa pots practicar.
Doncs escolta'm, no et dic que no, perquè la botifarra diguem-ne que agrada.
Hi ha coses interessants, eh?
Doncs escolta'm, m'ho guardo, gràcies pel regal. Anem pel primer tema, ja sabeu sempre, bé, des de fora... I avui és dimarts, avui saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets de botifarra, tu, o no?
Bueno, no especialment, eh? Soc molt de menjar, això sí, però la botifarra...
Doncs
no,
els QR d'aquests me'ls guardo per mi, perquè jo sí que ho soc, per tant, escolta'm, em farà més servei a mi.
Perquè no l'has tastat a la Garriga.
Ah, clar.
Això podria ser.
No sé de botifarra, però de la Garriga sí que ho has de ser. Està bé, està bé. Ara tindrem altres pobles que també fan botifarra, queixant-se que escolta'm, perquè
això,
no...
Això sempre va per barris.
Això va, s'ha anat fent. Que portin QRs per fer receptes i així s'ha anat...
O la botifarra directament,
que està bé.
Per feina, no?
No ho deu voler parlar de botifarra. Parles a Carlota.
No, però bueno, si voleu, el proper dia intento parlar de botifarra, i tot és proposar-se.
Endavant, a veure.
No, avui vull parlar de tres notícies que vaig veure ahir, que totes tres tenen a veure amb el fet que estem envoltats de falsificacions, no? Que és una cosa bastant inquietant. En primer lloc, aquesta notícia falsa, que sembla que ve de la IA de Groc, no? Aquesta IA de X, que anunciava falsament que les fotos de l'atac a l'escola d'Ilan eren unes fotos de Kabul de fa 5 anys, no? I de la qual, doncs, bueno, aquesta foto se n'han fet ressò i d'això, bueno, és que és fals, no? En segon lloc, que el mobile s'ha presentat una tinta intel·ligent amb nanotecnologia que se suposa que permet detectar si un producte és una falsificació o no. Hi ha com una cosa molt sofisticada per detectar falsificacions. En tercer lloc, Sidens, que és una app d'IA generativa de vídeo, que sembla que vulnera els drets i que ha rebut doncs, denúncies per aquest motiu, i crec que tots hem vist en algun lloc aquest vídeo creat il·legítimament, no?, d'una baralla entre Tom Cruise i Brad Pitt. No? Tot plegat em porta a pensar que cada dia és més fàcil falsificar i més difícil distingir la veritat de la mentida. No? Tampoc podem confiar en les màquines per fer-ho, no? Tenint en compte que aquesta bola de Kabul, doncs ve precisament d'una IA, i crec que això propicia aquestes ideologies paranoides de dretes que tot ho relativitzen i ens condemnen a una mena de conformisme una mica estupidizador, no? Les falsificacions ens aboquen a una malfiança universal, no? No ens podem refiar de res, a la sensació que estem totalment desprotegits, però crec que el problema és sobretot que quan arriba un punt que no saber què ens podem creure ens aboca al perillós ja no ens creiem res, no? Ja no, millor no creure res. I em sembla, doncs, bueno, bastant pertorbador i bastant trist.
Mm. Com, quan hem sabut que faries aquest tema, hem buscat reforços i hem convidat al cap de verificació de 3CAT Info, el Carlos Baraiban. Carlos, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
T'ha sonat alguna cosa tot això que deia la Carlota,
sí,
no?
Sí, una mica i tant. Portem bastants dies ballant amb grocs i companyia.
Per exemple, és curiós explicar, ho dic perquè la gent sigui conscient, el primer exemple que posava la Carlota, aquestes imatges, aquest vídeo, aquestes imatges d'aquesta escola que ha rebut impacte de míssils, encara no se sap llançats per aquí,
correcte,
aquesta és una altra guerra, que després es va dir que representa que era d'això, de fa 5 anys, i a Kabul, i la font era groc, que fins i tot va arribar a dir que algunes de les imatges que s'havien penjat eren falses. Interessa veure el circuit que fa que groc digui una cosa i no una altra.
Això jo crec que ho hem de tenir molt clar. És veritat el que diu la Carlota, que hem de vigilar de quin poder li donem a la IA, però hem de tenir molt clar que abans de la IA hi ha la gent. I groc, en aquest cas, no s'ha inventat la idea de que això és Kabul. És a dir, aquí hi ha unes determinades persones amb uns perfils determinats a Twitter o a X, amb el tic blau molts, i que tenen molts seguidors, etc etc, que de seguida, quan va passar això de l'atac, i Iran va dir que era un atac a una escola, de seguida van aplicar una narrativa, van escampar una narrativa de això és Kabul el 2021. I van començar a penjar fotos, i van començar a dir que això és això, és Kabul, és Kabul, és Kabul, això no ha passat, és Kabul.
Sense cap prova, eh?
No,
simplement
aquella,
posar no. Un dubte i dient, no, això no és ara mateix, això no és Iran, això és Kabul l'any 2021.
Bé, ells posaran les proves d'enllaços, de fotos, aquest atac que sí que va passar a Kabul. Però llavors què passa? Quan li preguntes a Groc, que és el que fa la gent, Groc, això és veritat, el que fa Groc què és? Groc no s'inventa la resposta, busca de què s'està parlant en aquell moment. Aquest matí estat parlant amb Groc, i el seu criteri és buscar, segur, els perfils que tenen més seguidors, els que tenen més engagement, els que tenen el tic blau, per tant, els que paguen, i els que generen més conversa. Mira què diuen tots aquells i et prepara una resposta en funció de lo que ha trobat. Per tant, el primer a instal·lar una narrativa és el que guanya, en aquest cas. I aquí hem de pensar qui i per què és tan ràpid a escampar una narrativa, i a més coherent, perquè tots aquests perfils van començar a escampar la mateixa història de Kabul. Qui se'n recorda d'un atemptat a Kabul en una escola l'any 2021, si no ho has buscat abans, si no ho tens preparat, o si no és una estratègia preparada? I en aquest cas, molts dels comptes que van escampar aquesta narrativa són comptes clarament pro-israelians, que en moltes ocasions han escampat el discurs d'Israel, etc etc. I va ser absolutament sincronitzat, perquè ho anaves mirant en temps real, dissabte a la tarda, que és quan van començar a passar això, i vas començar a veure, i a Espanya va passar amb Lucía Echeverría, amb Germán Teres, que són gent que té historial en aquest sentit, no? Per tant, no és casual, i abans de la IA, que després la IA ho emmerda, si em permeteu, però abans sempre hi ha una persona, encara ara, de moment, hi ha una persona. És a dir, arribarem a Terminator, no ho sé, però de moment encara no hi som i la responsabilitat és de gent. No és encara de la IA, per sort, i per desgràcia hauríem de tenir-ho clar, perquè és més fàcil apuntar i dir que algú ha fet allò de manera deliberada, que no és una IA que estigui al·lucinant. No?
El que passa, Carlota, que clar, hi ha molta gent que li dona una veracitat extra a clar, aquestes eines d'intel·ligència artificial, no?
Clar, però és que la IA ho magnifica, clar, no? Diguéssim, totalment. Tu pots fer, no? Tu fas la teva merdeta, però després tens allà un altaveu, no? Que fa que es multipliqui, no? Que té un efecte exponencial.
Exacte.
I això és el que és perillosíssim.
I perquè hi ha molta gent que li dona aquesta credibilitat, és a dir, si ho diu un usuari amb nom i cognoms, la gent diu, bé, no sé quins interessos hi ha al darrere, i en canvi, si ho diu una intel·ligència artificial, la gent creu que és més naïf i que aquí no hi ha cap interès al darrere, quan es demostra que, no tant de la intel·ligència artificial, que potser també, però sí de la gent que ha alimentat volgudament o a vegades involuntàriament, en altres casos, la base de dades sobre la qual Groc o qualsevol altra intel·ligència artificial elabora les seves respostes.
Clar, en aquest cas, la culpa, entre comentes, de Groc és perquè està programat. I està programat per fer bullir l'olla, bàsicament. Per agafar
clar,
i veure de què s'està parlant, no? I agafo, s'està parlant d'aquests, i està parlant, aquests estan parlant d'això, i tots aquests estan parlant d'això, i tots aquests tenen molt de seguidors, i tenen tic blau, i tenen molt d'engagement. Doncs anem a fer-ho, evidentment, ho amplifica. Després, quan baixa el suflé, ja et diu, no, ja, mira, me la van colar, escolta'm, el final la història era una altra, no? Perdona, no hauria d'haver fet. Però, clar, aquest és el seu funcionament i està programat per això. No per dir la veritat, sinó per generar doncs, debat, perquè la gent s'hi quedi moltes hores i perquè estiguem tots allà a Twitter parlant els uns amb els altres.
No sé a la taula com ho veieu, però és veritat que aquest és el món en què ens ha tocat viure i que hem de torejar, entre cometes, perquè, clar, tot plegat, ens que és el nostre pa de cada dia.
Ara vaig a fer una reivindicació de l'ofici, no? Però, és clar, el que va passar en aquest cas, a més, és que la gent no creia als corresponsals que estaven allà explicant-ho, no? Hi va haver fins i tot una nota del comitè d'EFE, no? Sí. Que té allà la delegació. I
EFE es va trobar que Groc els havia desmentit les seves publicacions, no?
Vull dir que els periodistes ens podem equivocar com tothom, i ens equivoquem molt i moltes vegades i cada dia. Però estem arribant a un punt que no sé si anirà més o a menys, en fi, no és per ser molt optimista, que la gent... O sigui, a qui creus, als teus ulls o a Groc, no? Doncs a Groc. A qui creus, al corresponsal castellà que coneix el terreny, que si fa bé la seva feina, doncs ha contrastat abans de donar aquesta informació, o a Groc? Clar, que hi hagi gent que decideixi creure a Groc per sistema és el preocupant. I, a més, jo crec que... Tu, Carlos, ho tractes més, no? Però crec que moltes vegades diu no, és que els joves s'informen així. No, és que Groc funciona amb grans i amb joves. És a dir, és intergeneracional i és una desconfiança respecte a directament la veritat. Sí. Jo crec que aquest cas va ser com molt bèstia perquè... Primer, perquè tot el món estava pendent del que havia passat, no? Però els companys com el Carlos, que es dediquen a la verificació, cada dia te'n trobes d'aquestes, que en el seu petit espai van fent el seu recorregut, saps?
Jo crec, però, que no hem de ser catastrofistes. És a dir, fa
ja sé que tu no ho ets, i jo intento no ser-ho, però clar...
Però vull dir, fa 4 dies que tenim aquests catxarros, no sabem ningú com funcionen, no? Llavors, és evident que estem assaig-error, i quan tu li preguntis sobre una cosa que t'importa i vegis que s'ho inventa i que diu coses malament, doncs aprendràs a fer-ho servir. A banda, hi ha eines i maneres de aquests aparatets funcionin millor, Groc, no? Perquè està enganxat al teu compte de X i crec que és més independent, però, per exemple, els GPTs, Claude, etc, en aquests, que són molt senzills de fer servir, perquè escriure-li el que vols i ja està, només que li canviïs unes configuracions de personalització, digue-li, li pots dir, no m'elogis cada dia, això sí, que clar. Fa, no validis el que jo dic i dona'm les fonts del que tu dius, i amb això el pots anar educant.
Però tu estàs parlant d'algú que primer sap fer funcionar l'eina, ha tingut d'interès per saber com funciona l'eina, la posa a prova, el que dius tu, intentes ensenyar-la, i a més, en alguns casos, fins i tot, pots agafar-li els errors, no? Jo me'n recordo un curs que vam fer al diari fa, potser hi ha un parell d'anys, d'intel·ligència artificial, i me'n recordo que deia coses com, li preguntaves, no sé, quin és Pedro Almodóvar, no? I et deia, és el marit, no sé què, casado con Marisa Paredes, saps? Bueno, ara ja no ho faria, però encara ho feia llavors, no? Llavors, a mi m'agrada molt això que diu el Carlos, perquè a vegades ens no oblidem, o sigui, al darrere hi ha persones sempre. O sigui, quan es parla, no, la màquina, no, la màquina hi ha una persona que la dissenya, hi ha moltes persones que l'estem ensinistrant.
Com es diu, no? Les xarxes socials, no? Les xarxes socials és gent que està fent un contingut amb aquelles xarxes socials, O els mitjans de comunicació, no? Al darrere dels mitjans de comunicació són periodistes que estan fent un contingut. Vull dir.
Però quan deies lo de l'optimisme, perdó, prova, vull dir que tu pots jugar al prova-error i tens una informació i tens una formació i a més t'estàs dedicant a això, però hi ha molta gent que no.
El tema és aquest, no? És a dir, nosaltres que ja som una mica boomers, quan érem petits anàvem a les biblioteques i ens creiem que el que deia els llibres...
Jo crec que hi vaig,
No, jo també, però anàvem a consultar els llibres que hi havia a les biblioteques.
L'enciclopèdia,
no? L'enciclopèdia. Que ara ja no n'hi ha a les cases,
no,
però...
No.
Però no, ja no es fa allò de comprar-les per fascicles, perquè ja ha passat a millor vida, això. Ara no, ara donem per bones... o els joves donen per bones moltes fonts que nosaltres no donaríem per bones de cap mena de les maneres.
A vegades
no?
Donant-li més credibilitat a aquests models d'intel·ligència artificial que a les pròpies fonts.
Però els models d'intel·ligència artificial i TikTok, perquè veuen una cosa a TikTok i també se la creuen, joves i no tan joves. No? Llavors, la Carlota deia, potser... és millor no creure's res. Jo diria, potser és pitjor creure-s'ho tot, no? És a dir, aquí sempre depèn de les eines que tu tinguis per
dir-li al xat GPT, comporta't com un advocat i explica'm això, no? O no facis la gara-gara, però hi haurà qui s'hi posarà directament i li colgarà, perquè no tindrà el criteri. Llavors jo crec que aquí depèn molt del el criteri que tinguis, els filtres que posis, les capacitats que tinguis, etc, etc. Però hi ha gent que per definició s'ho creurà tot, i en aquest sentit és on crec que rau una mica el perill, no? de donar-ho tot per bo.
Però és cert que anant una mica més enllà de la intel·ligència artificial i de, diríem, quin ús en fem, no? Que segurament és el més important, entendre d'on sorgeix la informació i, per tant, per què la podem fer servir, és curiós com no hi ha un descrèdit general de totes les fonts, sinó que més aviat s'han invertit les tornes, no? És a dir, les fonts que tradicionalment havíem considerat més fiables, el periodisme, especialment si hi ha un reporter en un espai, a més, en guerra, amb la valoració que mereix aquesta...
Els governs.
Els governs, les institucions...
Home, si t'ho deia el govern, t'ho creies. Ara, si t'ho deia el govern, me'l fies.
Exacte, per tant, justament, de fet, hi ha estudis, no?, que ho diuen, que darrere el creixement de l'extrema dreta, també no és per res, però segurament quina intencionalitat hi ha darrere de posar GORG al voltant de X i d'inflar determinats discursos, que sabem que també estan vehiculats políticament, no? Darrere de l'extrema dreta hi ha determinats comportaments, no?, que es diu polítics, que té la gent, inclús actituds polítiques, per exemple, vinculades a la sobrevaloració, a les pròpies capacitats per davant de les d'altres, aquest pensament conspiranoic, no?, que dèiem, i és això, és com hem arribat a un punt on qualsevol cosa que em diu una font que socialment s'ha considerat sempre legítima, jo ja me la crec menys. M'agrada més qualsevol cosa que sorgeixi d'una base que en realitat posa en perill, diríem, la democràcia, no? No és un posar en valor les bases des d'un sentit democràtic de si tots opinem cap aquí, valorem-ho, no és només que m'ho imposi la institució. Per tant, jo crec que és bastant interessant el que deia la Carlota i, diríem, fa pensar en un qüestionament general una mica del nostre sistema, no? Del que és la veritat i el que són les fonts fiables.
I després la dificultat cada vegada més de diferenciar el que és veritat del que no. Feia també referència a la Carlota, a aquesta nova eina que substitueix els actors i que l'altre dia sentíem com Hollywood està a l'expectativa perquè, clar, en el moment, a més, en què algun actor doni el vistiplau a que aquesta eina utilitzi la seva imatge, a partir d'aquí poden venir tots. I, per tant, a partir d'aquí es podrà fer una pel·lícula sense trepitjar un estudi.
L'altre dia Antonio Banderas explicava que li havien ofert un contracte per posar només la veu. La resta de la imatge anava a càrrec de l'estudi. La seva imatge, evidentment, però només havia de posar la veu, suposo que perquè no haguessin aconseguit fer-la tan bé, però aquestes ofertes ja estan passant. I bé, això de la intel·ligència artificial ho permet i recol·locarà segurament moltes indústries, això és evident.
Avui llegia un article, era des de la intel·ligència artificial i vinculant-ho amb la guerra, deien que determinats atacs que s'han fet, humanament ja no es podrien fer. Només els pots fer amb intel·ligència, artificial per la freqüència tan ràpida, el tipus de disseny, el lloc, és a dir, que sense la IA ja alguns d'aquests atacs que s'estan fent no s'haurien pogut fer. Cosa que també...
És que al final anem...
Aquí sí que és on entren les IAs que treballen autònomament. És a dir, fins a quin punt aquesta eina és autònoma i decideix sola on dispara, no? Aquest és el punt en el que estem, que no sabem. I Israel també s'ha qüestionat si a Gaza ha passat això, qui tria els objectius, qui pren la decisió de que allò apreta el botó vermell per disparar el míssil. Aquí sí que estem en el dubte de si és autònoma o no és autònoma
la intel·ligència artificial.
Aquí sempre
acabem anant a petar al mateix lloc. És a dir, l'altre dia... Tu parlaves de que ho fèieu al diari, l'altre dia feia un curs de intel·ligència artificial i drets d'autor. No hi ha res regulat. I aquest és el gran repte de la intel·ligència artificial, no? Perquè podem ser capaços d'entendre que pot ser molt útil? Sí. Pot ser molt útil per la investigació? Sí. Pot ser molt útil per el que sigui? Sí. Però d'alguna manera o d'una altra s'ha de regular, perquè no tot s'hi val, perquè les intel·ligències artificials autònomes poden fer grans disbarats, més quan estem parlant de guerres, no? Per tant, això crec que sí que en el futur, no? La regulació és absolutament necessària.
I acostumar-nos a viure en aquest món, que és el que ens ha tocat viure a nosaltres i als nostres fills, que hauran d'aprendre a discernir què és el que és veritat i què és el que no, i
decidir què ens creiem.
Sí, sí, però el que no pots és dir no, jo no hi jugaré amb això, perquè és que hauràs de jugar-hi, perquè ha vingut per quedar-se.
Està aquí.
Carlos Benaibar, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
I també la Carlota Gurt. Carlota, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
D'aquí a 6 minuts seran 3:45. Hem parlat sobre aquesta intel·ligència artificial, aquests vídeos que ens intenten enganyar o no sobre el que està passant en aquesta guerra oberta directament ja a tota la regió de l'Orient Mitjà. De seguida parlem de les conseqüències econòmiques que aquest conflicte està tenint i tindrà en les pròximes setmanes, ara que ja sabem, per boca dels Estats Units i d'Israel, que això no serà ni d'un dia ni de dos. Això durarà setmanes.
Catalunya migdia.
Us ho imagineu? I si passa? Tot és possible a la tornada de la semifinal de Copa. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per al Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 4 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata, pendents des de dissabte de la situació, aquest conflicte militar obert a l'Orient Mitjà. Va començar com un atac cap a l'Iran, però les represàlies de l'Iran cap a diversos països del Golf ha fet escalar aquest conflicte a tota la regió. De fet, avui tornem a tenir una nova jornada baixista a les borses europees, també a les asiàtiques, per aquest conflicte. El preu del petroli continua a l'alça, el del gas es dispara, una incertesa que pot ser fatal per a les economies mundials, també per a les economies europees. El preu del petroli ahir va pujar un 8%, avui puja cap a un 7%, però aquesta no és en cap cas una de les pujades més significatives. En altres moments de tensió geopolítica, com per exemple quan va començar la guerra d'Ucraïna, l'augment va arribar a ser del 20%. Alguns analistes, però, apunten que el preu del petroli podria arribar als $100 per barril, ja que l'Iran posseix el 10% de les reserves mundials de cru. Actualment el barril de Brent cotitza al voltant de $83 i ja ha pujat una mica respecte a l'inici del conflicte. Els analistes creuen que l'actual pujada de preu del barril de Brent ja inclou la possibilitat que l'estret d'Hormuz quedi aturat durant 4 setmanes. Ara mateix la circulació de petroliers per aquell estret que enllaça el Golf Pèrsic amb el Golf d'Oman i l'oceà Índic ha quedat reduïda a la mínima expressió. Tot pot dependre de la durada del conflicte. Si no és gaire temps, els països productors de petroli que necessàriament l'han de treure pel Golf Pèrsic, com ara l'Iraq, Kuwait, Qatar, els Emirats Àrabs o l'Iran mateix, poden continuar la seva producció i emmagatzemar a l'espera de reobrir el transport marítim. En canvi, si el conflicte s'allarga, el problema i el preu es poden agreujar. Saludem el Josep Soler Albertí, és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers. Professor Soler, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com pot influir i impactar en la nostra economia, en la nostra butxaca, un conflicte com aquest? Perquè ara sentim, no?, el preu del petroli, el preu del gas, l'estret d'Hormuz, però la gent que ens escolta, quan notarà o com pot notar en la seva butxaca, en el seu dia a dia, una guerra com aquesta, si és que això s'acaba allargant?
Afortunadament no estem aïllats, però desafortunadament, com no estem aïllats, doncs per suposat que ens afectarà, com afectarà pràcticament els ciutadans de tot el món, encara que sigui en diferents nivells i en diferents intensitats. I tal com heu dit perfectament, doncs el més important és saber, que no ho sabem, quina durada i quin desenvolupament té el conflicte. No? Estem tot just començant, veiem el que veiem, encara no hem fet càlculs, però efectivament, si això doncs, tingués una continuïtat al temps, doncs podria tenir efectes molt importants.
Ahir Donald Trump, i avui també Israel, parlen de setmanes. Això, quin grau de gravetat té aquestes setmanes? Clar, setmanes poden ser 2 o poden ser 50?
Efectivament, no és ni gaire res, perquè, francament, el que estic segur és que ells tampoc saben, no?, com es desenvoluparà tot. No, és un tema que no s'han llançat sense sense massa planificació, això es percep i, per tant, pot tenir moltes conseqüències diferents i la durada en aquests moments, i ells mateixos, ho desconeixem, no? Per tant, podem fer previsions, no? Si això està 3 o 4 setmanes, segur que els efectes serien moderats, i això podem dir-ho clarament, sobretot moderats per la nostra part del món, perquè això és una cosa que s'ha de recordar. En l'estret d'Hormuz, qui surt més perjudicat són les importacions de petroli i de gas asiàtiques, eh? I per tant, països com Xina i altres països asiàtics seran o hi poden ser els més perjudicats perquè està allà Hormuz. De totes maneres, el conflicte pot tenir moltes bifurcacions. No estem parlant només de petroli i gas, sinó sobretot estem parlant de dues coses. Incertesa, i la incertesa, i això és el més important, perquè la incertesa genera uns efectes secundaris gravíssims, que és s'aturen les inversions, la gent no pren decisions fins i tot de consum, i per tant aquí ja entrem una mica amb el propi turisme, no? Em dir, esperem per consumir, per veure com les coses es desenvolupen, no?
Clar, perquè és evident que quan un veu quina és la regió que està afectada, el primer que penses en el petroli, perquè ja sabem que allà hi ha bona part de la producció de petroli mundial, però com vostè deia, no és només petroli, no és només benzina i no només és gas, això serà una taca d'oli.
En tantes coses, perquè el petroli, el gas i en general l'energia ens mou les coses, no? I mou altres subministres i altres provisions d'altres llocs. I, per tant, això és d'alguna forma una escalada que es pot anar complicant, no? Però repeteixo, l'element, jo diria, clau, perquè el petroli, tot sent molt important, el petroli i el gas, tot sent molt important, no té aquella transcendència immensa que tenia fa 25 o 30 anys. Això també ho hem de dir. S'han fet moltes coses, s'ha diversificat les fonts energètiques molt, i sobretot Occident, i per tant el petroli, repeteixo, sent molt important, no té aquella transcendència bestial que tenia fa unes quantes dècades. I el segon és que tampoc passava fa 25 o 30 anys, que és que sortim d'un preu del petroli relativament moderat, vam acabar l'any amb 70, i havia augmentat un 10-15% amb el que portàvem d'aquest any, però encara són preus relativament raonables. Si el preu augmenta, ja evidentment va augmentar ahir, està augmentant avui, si el preu arriba a preus que avui s'estava parlant, que jo crec que es poden superar, però de $100 al barril, etc. El que també hem de saber és que hi ha puestos en els quals en els preus antics no extreien petroli, i ara s'extraurà petroli en aquests preus, perquè serà rendible ja treure'n. A veure, són petits brusvers que vull afegir a la discussió, encara que sense limitar per res la importància que té tot això, no?
Venim d'una època en què una de les preocupacions a nivell de la Unió Europea era la inflació, que estava molt, molt alta i que l'objectiu era controlar-la. Això té impacte en la inflació?
Segur que no tant per l'impacte directe, repeteixo, del cost de l'energia, que també, sinó sobretot perquè la inflació també té aquest altre defecte, no? que és contagiosa. I quan hi ha un element, per exemple, en aquest cas, l'element energètic o l'element transport, que augmenta de preu, la tendència és, per suposat, que això té efectes amb les escales de preus d'altres productes, i la inflació és un cercle viciós que es regenera. Si veiem que la inflació creix, la tendència de les autoritats monetàries serà pujar els tipus d'interès, i els pujats de tipus d'interès poden frenar la inflació, però el que segur que fan és frenar l'activitat econòmica en general. Encara aquesta incertesa s'uniria a uns tipus d'interès més alts i, per tant, encara menys decisions d'inversió.
I, a més a més, això té influència, per exemple, en les hipoteques, no? Euríbors i aquestes coses, també, no? Per les famílies que tinguin aquesta hipoteca.
Per suposat, té efecte sobre les hipoteques, però abans que inclús les hipoteques tindrà efecte amb l'endeutament dels sectors productius, no? Els sectors productius tendiran a invertir menys i, per tant, a contractar menys i, per tant, a generar menys ocupació, menys renda i a generar aquesta espècie de por, no? que quan no sabem si passarà una cosa o no, doncs a dir esperem inclús en decisions de consum. Però és que les decisions de consum no només afecten a qui consumeix, sinó també a qui produeix els elements de consum. Per tant, com sempre en economia, doncs hi ha una multitud d'efectes directes i indirectes, i sobretot d'efectes circulars, no? que van complicant la cosa.
Un anunci com el que ha fet avui el Consell de Ministres espanyol, en què ha dit que si pugen els preus estan disposats a aprovar ajudes, com ja van fer quan van pujar arran de la guerra d'Ucraïna, té més de combatre aquesta por, aquesta crisi de confiança que hi pugui haver, més que no pas una altra cosa, perquè de fet de concreció no n'han donat cap, simplement ha estat una declaració d'intencions, però no s'ha aprovat res concret, però sí que s'ha dit això, si pugen els preus aprovarem mesures per tal d'intentar contenir-los. Busca controlar aquesta por?
Segurament, jo diria que és pràcticament l'únic que podran controlar de veritat, no? Perquè la situació a nivell d'endeutament i de dèficit del sector públic en el nostre país, però també en molts altres, doncs és una situació molt delicada que no permet grans expansions en aquest sentit. I si el que estem parlant és de facilitar que aquests crèdits, que siguin més cars, doncs es subvencionin, això també tindrà una repercussió en els comptes públics, que en aquests moments, repeteixo, doncs no ens podem permetre massa. Ara, un anunci de que s'estarà preparat i que es mirarà de beneficiar aquells sectors una mica més perjudicats. Ja veurem si seran els més perjudicats o els que cridin més, eh? També això s'ha de veure, no? No és una mala política. Ara, massa confiança en que això tindrà uns... o pot tenir, arribar a tenir uns efectes importants. Desenganyem-nos, no? Estem en una economia molt global i, per tant, els mals d'una ens acabaran afectant els altres i si la crisi i la recessió, doncs, s'imposen, que esperem, encara no està res dit i res confirmat, però si al final es produeix, doncs hi haurà molt poques mesures que puguin frenar en un país concret tot això.
I l'última, Europa ha pres alguna mesura després que l'any 2022 va haver una situació semblant quan va començar el conflicte d'Ucraïna i es va dir exactament el mateix, compte que això suposarà una inflació, que pujaran els preus, es depèn molt del gas i del petroli que també passava per allà. Ha fet la Unió Europea els deures des del 2022 o estem igual d'exposats que ho estàvem llavors?
No, jo crec que hi ha hagut una correcta diversificació de fonts d'energia i per tant això és positiu. En aquests moments doncs tenim unes energies sostenibles, renovables, molt més importants que les que tenien fa 5 anys, 10, 15, 20, etc. Per tant, en aquest sentit, estem millor. Suficientment bé? No, per suposat. Hi ha coses, i encara la dependència dels combustibles petroli i gas, doncs encara és notable i molt important. Però sí que la situació és millor. Ara, si esperem una reacció molt ràpida i concreta d'Europa, doncs ja ens hi podem posar fulles, no? Perquè Europa reacciona molt lentament. De vegades acaba reaccionant, és veritat, però el mateix mecanisme de presa de decisions a Europa, doncs no podem esperar, sobretot avui, no? A 3 dies només passats de l'inici del conflicte, que ja tinguem doncs una posició clara per part d'Europa. D'aquí unes setmanes pot existir, sí. Les podríem implementar a Europa millor que nosaltres sols, per suposat, i aquí tenim diferents exemples clars i contundents de les últimes crisis, de la pandèmia, però també de la crisi financera, etc. No? Prendre les decisions a nivell europeu, a nivell de Unió Europea, té moltes més probabilitats d'èxit que si les prenem a nivell d'un país individualment.
Per tant, és d'hora per dir si aquesta situació pot acabar desencadenant una crisi econòmica mundial.
Sempre és massa d'hora a Europa, repeteixo, que pren les decisions de forma molt lenta, que s'han de discutir en molts països, que hi ha opinions diferents. Sí, la situació ha de devenir molt greu, diguem-ho així, perquè al final hi hagi una reacció contundent de la Unió Europea. no sé, potser preferiria que no calgués prendre aquesta decisió, perquè vol dir que finalment la situació ja seria prou greu perquè se'n donessin compte, no?
Doncs haurem d'estar pendents de com evoluciona tot plegat. És el professor Josep Soler Albertí, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Bona tarda, encantat.
No és molt tranquil·litzador, però és veritat que tot just està començant, però que els primers missatges que arriben de tant Estats Units com Israel d'això durarà setmanes, que ningú es pensi que això serà una cosa ràpida, ja ens fan pensar que estem molt exposats.
Primer va dir dies, no? I ara diuen 4 o 5 setmanes. Crec que la frase que va utilitzar Trump, no? Serà el temps que sigui necessari, sí. Que això...
Doncs, és molt poc concret.
És no dir res,
clar,
i dir-ho tot.
Clar, el professor Soler i tots els que són experts en economia et diuen el mateix, clar, que dependrà molt de la durada, però el que sí que ja comencem a veure és el preu del gas i el preu del petroli, del gas natural i del petroli, perquè al final, ell parlava del món globalitzat, però hi ha alguns experts que diuen, no, Trump potser s'apuntarà a la victòria, però qui la pagarà, mentrestant, també serà Europa i no només, no? Si contraurà molt o poc l'economia, jo crec que hi ha molta gent que ja s'està pensant això que deien, no?, de les vacances. Quan ha parlat del turisme, no?, ens mira la Júlia i jo pensant, doncs, ja no és la gent que estigués pensant, no sé, anar a Jordània o a Qatar, sinó que gent que es pugui estar plantejant, bé, potser que esperem...
Com que no sabem com evolucionarà, gastem menys, no sortim,
clar,
i ja veurem.
Tu li has preguntat per la inflació, clar, el BCE és qui ha de decidir com això ho gestiona, però això pot tenir conseqüències directament amb l'Euríbor i, per tant, en les hipoteques de la gent.
Mm-hmm. Sí, sí.
No, o sigui, no és només que et surti més car anar a la benzinera o que paguis més el rebut de la llum, sinó que hi ha part per allà. És veritat que passa per l'estret d'Hormuz, no? Passa una quarta part del tràfic mundial, no? I el professor Soler ens ha dit afecta més a determinats països, i ha parlat de Xina, però allà, a part de les matèries primes energètiques, doncs tens de tot, tens productes químics, tens fertilitzants, vull dir que si els economistes no en saben dir quan i com, nosaltres tampoc, però l'escenari no convida a ser massa optimista, no?
Fixeu-vos que quan parlem d'aquest tipus de situacions, de seguida crida molt l'atenció, no?, com tenim aquesta visió tan tècnica de l'economia que una mica jo no comparteixo, no? És a dir, l'economia és economia política, segurament, i a tots ens han anat situant en un debat econòmic que de seguida parla la inflació. Podríem estar parlant de l'atur, si hi ha el que es diu un xoc d'oferta, no? És a dir, un impacte fort sobre les cadenes de producció, baixades de la producció, dificultats de les empreses, doncs segurament hi haurà gent que se n'anirà al carrer. T'han dit molt més a parlar de la inflació, perquè és la principal preocupació que han tingut les grans autoritats econòmiques les darreres dècades. En aquest sentit, també ho explicava, no, el professor, què pensem de seguida, l'Euríbor, el tipus d'interès. Jo volia posar sobre la taula que hi ha tot una altra branca d'eines que té la política econòmica, que és la política fiscal. És a dir, de seguida parlem d'inflació, de dèficit, de deute públic, que és el que deia el professor, no? Espanya no podrà gastar perquè hi ha un deute públic elevat. Ell ha parlat de les diferents crisis econòmiques dels darrers anys i jo crec que hem de tornar a recordar els dos grans exemples que hem tingut del que és l'aposta per la constricció de la política monetària, bàsicament de dir, pujo el tipus d'interès perquè tinc por de la inflació, per tant prefereixo ofegar l'economia. I això vol dir vacances, però compte, vol dir atur, vol dir dificultats per pagar la hipoteca, per tant, efectes sobre les persones individuals, o això és el que es va fer bàsicament amb la crisi de 2008, o puc dir, compta amb la política fiscal. Jo tinc també eines, diríem, proactives, no? És a dir, el que puc fer és donar ajudes, deia avui al govern, però també pot ser, per exemple, flexibilitzar les normes de deute i de despesa i fer els zeros. És a dir, garantiré que no hi hagi pèrdues permanents, no? És a dir, atur. És a dir, que hi hagi un atur només temporal, que després la gent recuperi els seus llocs de treball. Per tant, important dir això, no? No sé si podem controlar quantes setmanes durarà el conflicte. Les previsions són molt dolentes, però sí que podem controlar quines eines fem servir per controlar els efectes sobre l'economia.
L'últim exemple el tenim al govern espanyol, que arran de la crisi desenvolupada per la invasió d'Ucraïna va reduir l'IVA en alguns productes, per exemple. I durant alguns anys va haver-hi l'IVA reduït en segons quins productes per intentar precisament apaivagar la pujada de preus que estava provocant la crisi d'Ucraïna. Suposo que quan avui han anunciat que prendran les mesures que calgui, pensava més en això, perquè tampoc no tenen moltes més eines des del moment en què estàs en la Unió Europea, en què segons quines, com per exemple tipus d'interès i tot plegat, no depèn depenen de tu.
Exacte, però la Unió Europea, per exemple, sí que ho va fer després de la crisi ucraïna amb els fons Next Generation. Sí. És un desemborsament brutal i una capacitat d'endeutament europeu, per tant, molt millor pels països, sobretot del sud, que tenen interessos més alts si s'endeuten sols, que va ser un canvi de paradigma respecte a 2008, i jo diria que amb molt bones conseqüències, en el cas espanyol, indubtable.
Però tu que has estat a Brussel·les saps que la música que arribava ja en els darrers mesos, i a més els Next Generation s'acaben ara, no era precisament això, sinó que era tornar
ja
a la contracció.
Exacte.
Tant de bo, fos la recepta
coses,
de la pandèmia
molts,
i no la del 2008.
Perquè, entre altres coses, molts països tenen un deute ara mateix brutal, perquè se s'han endeutat precisament per fer front a aquestes, no?, d'una altra manera. En lloc de fer les restriccions que hi va haver el 2008, doncs van optar per una altra política, però que això ha generat ara, que suposo que la voluntat a partir d'ara era començar a reduir aquest deute, i ara potser no pots, en el cas que hi hagi una altra crisi.
Jo diria que si una cosa veiem després de 4 dies de guerra, com ho hem vist amb altres conflictes, és que vivim en un món global i quan una part del món es tensa és inevitable, no?, que els altres no es tornudin. No? Perquè al final doncs, una cosa va com super interrelacionada l'una amb l'altra. És el mateix que passa amb la política i l'economia. No es pot analitzar la política global si no tenim en compte també el que està passant a nivell econòmic. No? Per tant, és evident que aquest conflicte engegat fa 4 dies, o que aquesta guerra engegada fa 4 dies, tindrà conseqüències econòmiques. Les tindrà per països que patiran més, per exemple, no? La Xina està dient el 80% del nostre petroli ve de l'Iran, les tindrà també per països que segurament se'n beneficiaran. Caldrà veure com se'n beneficia els Estats Units, com se'n beneficia Rússia, què passa amb el petroli veneçolà i amb els peus que els Estats Units han posat en allà, etcètera, etcètera. No? Jo crec que ara per ara, intentant ser una mica optimistes, no? I sense voler pensar que tot anirà molt malament, hi ha unes conseqüències que són molt, molt immediates, no? Que és aeroports espai aeri tancat, aeroports tancats, gent doncs que ha de poder retornar, gent que estava anant a treballar, i per tant això també són, diguem-ne, com afectacions a més petita escala, que ja estan afectant a persones que potser estan penjades en aquests moments a l'aeroport de Dubai, que abasteix 110 països i que, de moment, hi ha vols que no han pogut sortir d'allà. Jo diria que és evident que necessitem que davant d'aquests conflictes hi hagi polítiques econòmiques, fiscals i d'ajuts per part dels governs, però s'han de fer ben fetes. Abans parlàveu dels Next Generation, no han sigut, diguem-ne, els ajuts més ben gestionats i donats de la història de la Unió Europea, no? Llavors, crec que també n'hem d'anar aprenent d'aquestes coses, és a dir, no, és evident que el món global continuarà tenint conflictes, però també hauríem de fer allò de les lliçons apreses, no?
Ahir ens vam fixar en la vessant militar del conflicte, ho vam fer amb el Pol Moles, i avui ho hem volgut fer en la vessant econòmica, que també ens afecta a tots plegats. De moment, poc, però fa la pinta que ens anirà afectant cada vegada una mica més i dependrà tot al final de quan duri el conflicte. Ara, d'aquí a 13 minuts seran les 4 de la tarda. Fem una pausa i de seguida afrontem un altre debat que la setmana passada, fins a aquesta crisi a l'Iran, era el que monopolitzava l'actualitat aquí a Catalunya. Els pressupostos de la Generalitat. De moment, el més calent és a l'aigüera.
Catalunya migdia.
Existeixen 3 tipus de negoci. Els petits, els mitjans i els molt grans! Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en 3 mides. Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a Opel.es.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt de temps que no miro un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Em va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Catalunya migdia.
El 13, 14 i 15 de març torna el Time Out Fest i aquest any ho fa amb altura. El millor festival gastronòmic de Barcelona s'instal·la durant 3 dies al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum, per oferir 21 plats únics amb el producte català com a protagonista. Tallers i tastos gratuïts, DJs, bingo musical i les millors terrasses amb vistes a Barcelona. Time Out Fest, del 13 al 15 de març.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Catalunya migdia.
Vosaltres, què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
En 10 minuts seran les 4 de la tarda. Com dèiem, Esquerra Republicana ha acabat complint el que havia promès i ha presentat al Parlament de Catalunya avui una esmena a la totalitat als pressupostos del govern per l'any 2026. Ho va anunciar la setmana passada Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio i avui ha anunciat aquesta esmena a Elisenda Alemany, la secretària general del partit, també al matí de Catalunya Ràdio. Ara bé, encara hi ha un cert marge de maniobra perquè poden continuar les negociacions mentre es tramiten els comptes. De fet, Esquerra estaria disposada a retirar l'esmena a la totalitat si les converses amb els socialistes avancen cap a l'exigència dels republicans, que és tenir garantida que se cedirà a la Generalitat la competència per recaptar l'IRPF, l'impost sobre la renda. Alemany ha posat en dubte, però, l'estratègia del PSC de portar els pressupostos al Parlament sense tenir abans assegurats els suports necessaris.
El que jo no entenc és com el Partit Socialista ha pitjat el botó de la tramitació del pressupost sense tenir els vots lligats, perquè sobre això nosaltres, Esquerra, tenim una mica d'experiència. I normalment, quan vas a tramitar un pressupost sense els suports lligats, la cosa no va bé, no acaba bé.
Esquerra Republicana ha anunciat aquesta esmena a la totalitat. És la notícia perquè és un dels socis preferents del govern, però també han presentat esmena a la totalitat, i això no és tan sorpresa i, per tant, no és tan notícia, Junts per Catalunya, Partit Popular, Vox i Aliança Catalana i la CUP. És a dir, que tots els grups de la cambra, tret dels comuns i, òbviament, el PSC, han presentat esmena a la totalitat. És veritat que es pot seguir negociant, és veritat que fins al dia 20 de març, i avui som a dia 3, queden 17 dies per anar negociant, perquè el 20 de març és la primera votació, però bé, com a mínim hi ha un compte enrere engegat, que no sé si sou molt optimistes, poc optimistes, si creieu que anirà endavant, que no, o que preveieu que passarà.
Jo no ho sé.
Ui, quines cares.
No, és que no ho sé. Bueno, si ho sapia, suposo que d'entrada ho hauria publicat, però no, no ho sé. Saps que penso que els dos tenen part de raó? És a dir, aprovar els pressupostos sense tenir els suports, que són coses que a vegades fan els governs de tots els colors, que és un element de pressió, però és molt arriscat.
Et poses un compte enrere.
Et poses un compte enrere i, a més, fas enfadar a qui encara...
I se sent posat entre l'espai i la paret.
Exacte, que en aquest cas és Esquerra, no? Per tant, doncs jo crec que, amb això que deia Elisenda Alemany, crec que ha dit pitjar el botó, no? D'apretar el botó, crec que... Bé, és arriscat per part del govern. De la mateixa manera que crec que seria un error deixar el país sense pressupostos. Llavors, si seran capaços de trobar la fórmula... Mira què et dic, eh? No per complir amb el traspàs de l'IRPF, sinó per dir com compliràs el traspàs de l'IRPF. Jo crec que estan aquí, perquè ara mateix ja se sap que això no es complirà i, a més, se sap que no podrà ser de manera immediata. I tornem al que dèiem la setmana passada. Aquesta pilota crec que és que no està ni a la plaça Sant Jaume. És a dir, aquesta pilota està al Ministeri d'Economia, per ser més exactes, i en mans d'una ministra que és candidata a Andalusia. Per tant, quadrar tot això és el que em fa respondre que no ho sé.
I fa pensar en com s'ha de gestionar l'aprovació de pressupostos en l'actualitat i els darrers anys, no? Perquè és cert que ho diem molt, però bé, fins i tot no seré jo molt adepte a les seves propostes, no? Però Feijó, que deia qui no aprovi pressupostos hauria d'estar obligat per llei en eleccions, clar, arriba un punt que dius, potser, diríem, a mi no em sembla positiva cap mesura que faci que al final tot sigui un element més de negociació, no? T'obligo a una elecció si no hi ha pressupostos. Però, en canvi, sí que comences a dir, ostres, realment és sorprenent com tota l'estona diem seria una irresponsabilitat deixar el país sense pressupostos, però constantment governs a tot arreu no aconsegueixen aprovar-los. Per tant, no sé si hi ha un moment en què l'eina del suplement de crèdit, per exemple, que era pràcticament desconeguda, no?, fins l'any passat, ara Esquerra també la posa sobre la taula amb molta més normalitat, evidentment amb unes conseqüències econòmiques, justament fiscals, que dèiem abans, importants, no? No es poden fer servir tots els ingressos, etc. Però realment et fa pensar si institucionalment caldria començar a pensar en gestionar d'una altra manera els pressupostos públics. No,
perquè és que si no opten... És més fàcil que no els aprovin que els aprovin.
Fet, fa molts anys que ni a Catalunya ni a Espanya...
No, la setmana passada, no? Catalunya fa 3 anys que no s'aproven uns pressupostos i les coses, diguem-ne, es van trampejant i van, sí, i van funcionant, no? Jo crec que entre la setmana passada que parlàvem de l'entrevista a Junqueras i aquesta setmana que parlem de l'entrevista a Alemany, ningú s'ha bellugat gaire. Vull dir, al final, sí, Illa va aprovar uns pressupostos, però Esquerra continua apretant, no? Avui li ha dit haurà d'escollir, referint-se al president Illa, entre Pedro Sánchez i Catalunya, que al final és com intentar posar-lo una mica més contra les cordes. Jo crec que forma part d'aquest joc en el qual segurament tots saben una mica el que deies tu, no, Júlia, que poden anar passant sense aprovar pressupostos, malgrat els uns apretin i els altres no... no. És a dir, tothom sap que no s'aprovarà el retorn del 100% de l'IRPF, perquè això està més que descartat, i la cosa és veure com sortiran d'aquí. Jo crec que tots saben, ho dèiem també la setmana passada, que no interessen unes eleccions i que, en tot cas, el que hauran d'avaluar és en quin moment interessen les eleccions, no? Sempre hi ha el matís, no? No hi ha pressupostos, però podem aprovar crèdit. No volem eleccions, però si les acabem convocant, veurem quan és el millor moment per tothom. Seria desitjable que les coses funcionessin d'una altra manera.
Sí,
perquè malmet la democràcia, al final, no? És a dir, que un govern no aprovi uns pressupostos és greu.
Perquè, a més i això no és d'ara, eh? Ja fa molts anys.
No, és greu per tots els governs i per tots els anys.
Que fa molts anys que els pressupostos no es negocien pels pressupostos.
No, clar.
Es negocien per, no, jo aconsegueixo aquesta contrapartida, clar. No, jo aconsegueixo, estic enfadat amb l'actual govern, sigui del color que sigui, per tant, li voto en contra els pressupostos. No, a mi m'interessa anar a eleccions, per tant, ara no els aprovo.
I ja diem, vam aprovar una investidura de Sánchez dient això, i si això no es compleix, no aprovarem els pressupostos. Vull dir que ja tirem molt enrere.
És a dir, que s'utilitzen els pressupostos com una eina més de pressió, de negociació, quan en teoria... Això diu l'ortodoxia política, és la llei més important. I dius, bueno, la llei més important, però que els governs fan una pila d'anys que no els aproven amb normalitat. Vull dir que aquí tenim una anomalia.
Però és el que dèiem, o sigui, la responsabilitat primera sempre és del govern, però també té responsabilitat l'oposició. És a dir, jo quan els comuns van treure el Hard Rock per deixar caure els pressupostos vaig dir que era una irresponsabilitat i amb el temps encara s'ha vist que ho és més. Perquè, en fi, no hi va haver ni Hard Rock, ni pressupostos, i, de fet, és el que hi va haver.
Ni el govern, perquè hi va haver eleccions, sí. No?
Llavors, que ara els comuns apel·lin a la responsabilitat, dius, vale, xico. En el cas del PSC, sí que se li pot dir a Illa que ell, malgrat saber que els comuns tombarien els pressupostos d'Esquerra, ell els hi va donar suport. Vull dir que amb això va actuar amb una responsabilitat que és una mica la que ara li demana Esquerra. No sé si com a torna, però sí que va fer el que ell està esperant que faci ara Esquerra, que dit sigui de pas, té un cert embolic a dins de casa i això tampoc facilita la presa de decisions per part de la direcció.
I que també té uns compromisos signats pels socialistes, que ara veu que no li ho compleixen. Vull dir que aquí tothom té una part de raó i tothom té arguments com per defensar la seva posició. Per tant, és allò, sí, però entre una cosa i d'altres...
Sense pressupostos.
Sí, sí, i ara mateix...
Acabarem sense pressupostos.
Bé, ara mateix hi ha una mica més de 2 setmanes de marge, no hi ha gaire més.
Sí, bé, jo, o sigui, per valorar, sí que és cert, no?, que al final acabem una mica per la lògica política actual en aquestes negociacions també molt, que són gairebé una escenificació, és a dir, a mi em pot semblar millor o pitjor la gestió, jo estic totalment d'acord en que, diria, més part de la sobirania gestionar els propis ingressos, per tant, els propis pressupostos, jo crec que tots. Una altra cosa és que hi hagin mesures per evitar la competència fiscal a la baixa, que és el meu únic dubte, però això no aplica a la demanda que fa Esquerra sobre l'IRPF, però sí que és veritat que una mica el que deia l'Òscar, no? És a dir, sobre el conjunt de tot el que pot implicar el pressupost de Catalunya, és una demanda tan concreta la que pot acabar fent-ho caure tot, eh? Vull dir, pot haver passat en altres moments, però ve una mica amb aquesta lògica, dius, potser hi ha eines, no sé, a la Unió Europea es negocia el pressupost plurianual, que ja és una base sobre la qual després es defineix el pressupost anual concret. Potser hauríem de començar
la qüestió de confiança i si no ja tens...
Queden automàticament aprovats, sí. Bé, veurem. Van passant els dies, cada vegada queda menys marge fins al dia 20 de març en què hi haurà la votació en què poden caure els pressupostos, que això... Tothom el que diu és que això no implica que caigui el govern, com va passar amb Pere Aragonès, perquè Saladell està disposat a continuar i Oriol Junqueras a aprovar els suplements de crèdit. Vull dir que això
no,
sí
no
que
fins al 18.
Sí, sí, no és fins al 18, però bé, veurem. Ho deixarem aquí. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
D'aquí a 20 segons seran les 4, per tant, d'aquí a 20 segons saludem el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o sentireu els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.